Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al món és digital. La intel·ligència artificial ja viu entre nosaltres. Ens sentim parlar d'ella cada dia i molts de nosaltres la fem servir a diari. El que fa ben poc ens semblava una promesa tecnològica o fins i tot ciència-ficció és ara una realitat que transforma el treball, la creativitat i la forma com consumim i generem informació. Per a molts professionals s'ha convertit en una aliada poderosa capaç d'amplificar el coneixement i potenciar noves capacitats. Però, tot i això, per una gran part de la ciutadania continua sent un territori desconegut. Moltes persones no saben per on començar, quines eines utilitzar, com treure'n profit ni quins riscos comporta. La intel·ligència artificial és extraordinàriament potent, però només ho és de veritat quan sabem com utilitzar-la i quan entenem el seu funcionament, les seves possibilitats i les seves limitacions. Avui volem aportar llum, criteri i serenitat a aquest debat i per això conversem amb una experta que ens ajudarà a navegar aquest nou paradigma digital i a entendre com preparar-nos per aprofitar-lo amb seguretat i intel·ligència. Als nostres micròfons avui ens acompanya la Eva Sabater, consultora en intel·ligència artificial i lideratge del canvi. La Eva va fundar la seva pròpia empresa, amb només 23 anys i durant la seva carrera ha construït aliances arreu del món treballant amb equips multiculturals. La Eva és especialista en integrar la intel·ligència artificial des d'una mirada humana i conscient. Acompanya persones, equips i organitzacions en els seus primers passos amb aquesta tecnologia, fonamentant confiança, criteri i propòsit. Avui, aquí, al Món és Digital, la Eva Sabater ens acompanyarà per ajudar-nos a entendre i aprofitar la intel·ligència artificial al servei del talent i del progrés.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
Bé, Eva, doncs abans de tot donar-te la benvinguda al programa. Benvinguda.
Gràcies, Tomàs. Encantada d'estar amb vosaltres.
Bé, per començar, és important, encara que estem parlant d'intel·ligència artificial i se suposa que tots sabem de què parlem, doncs tu com definiries, de quina forma defineixes la intel·ligència artificial i per què és tan rellevant ara en aquests moments la intel·ligència artificial?
Mira, segons diu un professor de Harvard, psicòleg Howard Gardner, tots tenim 8 intel·ligències. Algunes d'elles les tenim actives i les altres dormides. Us faré una metàfora, no? La pel·lícula de Lucy, sabem que era una noia que, degut a un accident, va evolucionar la seva capacitat, el seu potencial cerebral fins al 100%. Per mi, la intel·ligència artificial fa això. És a dir, tenim una intel·ligència, és capaç de despertar les intel·ligències dormides que tenim. Perquè el que fa és elevar-se a un altre nivell.
Bé, bueno, m'agradaria acabar tenint el coeficient intel·lectual i les potencialitats de la Lucy, sí, realment brutal.
Molt bé. Les que es puguin despertar, que seran unes quantes.
Evident. Però bueno, sí, està bé, m'agrada. Bon començament. Aquest programa avui l'estem dirigint a gent que no té ni idea de la intel·ligència artificial i que vol començar a entendre què és i a utilitzar-la, no? Quin seria el punt de partida correcte per començar a introduir-se a la intel·ligència artificial d'una forma progressiva, gradual i, sobretot, segura?
Un exemple molt fàcil, no? Per exemple, Google té, si tu, per exemple, totes les recerques que hem fet tota la vida, si la gent no volen començar a pensar sobre eines i s'atabala amb el ChatGPT o el que sigui, no? Perquè veuen moltes coses que avui en dia estan bombardejant d'informació per tot arreu, tan simple com anar al Google. Al Google, tu tota la vida havíem fet la recerca, per exemple, si busquem llibres sobre intel·ligència artificial, doncs et fa una recerca que et parla primer dels patrocinats, després et parla de les diferents llibreries amb les diferents ofertes de llibres que tenen sobre intel·ligència artificial. Ara, just fa un mes, que Google ha introduït el modo IA. Si tu apretes el modo IA i fas la mateixa recerca, fiques llibres sobre intel·ligència artificial, automàticament, en 30 segons, tens tota una classificació de llibres que te'ls avalua per si són gent que és principiant, gent que té un coneixement avançat, et classifica, per exemple, tot el tema d'ètica sobre intel·ligència artificial, et parla de destacats, et fa una descripció dels llibres. El que abans amb Google tardaves perquè tu tenies la recerca trobada, però tenies que entrar link per link a buscar tota la informació, ara amb el modo IA de Google ja tens tots els llibres, llavors ja pots entrar a la llibreria que tu vulguis a comprar el llibre que realment, amb el resum que t'ha fet en 30 segons, t'interessa, perquè potser no tenies ni plantejat si el volies d'ètica o si o si te tenies que plantejar que hi havia diferents nivells, i al final t'ho ha explicat d'una tan senzilla que t'és molt fàcil. O sigui, el que abans tardaves potser un dematí fins que tenies clar el llibre que volies, ara amb 30 segons tens un resum molt fàcil. Això és sense canviar res, anant al Google, que tots hem utilitzat tota la vida, no? Pues això, per exemple, podria ser una manera simple d'iniciar-se i començar a testejar i agafar confiança. Però és que el mateix Google, amb el mòdul ja, li preguntes que et redacti, tu tens que enviar un email a un client o a algú, o vols corregir un missatge del WhatsApp perquè no saps si està ben redactat, doncs tu també ho escrius al Google Modo ja, i també t'ho fa. Vull dir que al final això és una manera molt simple, molt fàcil de començar, sense tenir que instal·lar res ni anar al xat GPT, que també és necessari, que després comentarem, no? Però això és una manera molt senzilla.
Bé, bé, sí, després comentarem el xat GPT i també parlarem, si tenim temps, dels parells de que et faci un email i que simplement facis copy-paste i l'envies, perquè cal controlar-la, la IA. O sigui, cal, en definitiva, formar-se. Jo crec que formar-se bé és clau per no dependre només de la intuïció i de fer proves, no? Què aporta una formació, diríem, estructurada en intel·ligència artificial que no ofereix simplement el fet d'anar trastejant per internet i provant així a saco, a l'oèstia?
Testejar per descobrir està bé, per saber de què parlen, de què va, però realment et dona confiança fer una formació, perquè tens més temps, vas a introduint eines a poc a poc, vas sabent com parlar-li a la intel·ligència artificial, amb exercicis pràctics, vas introduint eines, i en un temps, 2, 3 mesos, hi ha formacions d'un any, unes gratuïtes, unes altres de pagament, realment jo et diria que la diferència és que et dona molta confiança, perquè ja estàs dins. I després, tot com va canviant tan ràpid, el fet de que tu ja estiguis amb la inèrcia d'aprendre, encara que canviï una cosa, vull dir, això que us he comentat del Google, per exemple, fa tot just un mes que funciona. Vull dir que al final tu ja et vas adaptant als canvis. El tema és ficar-te dins i agafar confiança.
Sí, crec que realment l'important és començar, perquè, bueno, seguir els canvis, bueno, esperem comptar amb tu d'aquí uns mesos amb un altre programa, perquè els canvis van a tal velocitat que realment estar al dia és pràcticament impossible, no? Però, bueno, anirem provant.
També comentar que, per exemple, tots vam necessitar, tots que tenim el carnet de conduir, vam tenir que fer una formació prèvia, perquè et donen unes eines i has de fer una pràctica, no? Et donen una formació i una pràctica. Doncs la intel·ligència artificial no fa falta que sàpiguis de mecànica de cotxes, perquè això serien ja les automatitzacions com més complexes, no? No, és saber de què va i tenir una mínima pràctica per poder-la portar al dia a dia.
Sí, però aquí has posat un exemple que està bé, perquè el carnet de conduir sí o sí tenim que passar per l'acadèmia perquè és llei, està obligat. Aquí, com, bueno, evidentment la gent pues, passa molt de fer un curs, inclús de baixar-se un curs de YouTube. La majoria anem a saco i anem aprenent. I crec que això és el que avui amb aquest programa m'agradaria que quedés clar que sí que és important tenir una formació. Després potser ens parles tu de com podem accedir a una formació, si més no, per començar, no? Bueno, encara que he dit que aquest programa va dirigit a gent que mai ha utilitzat la IA, el que sí que és cert és que moltíssima gent ja l'està utilitzant i que està transformant la forma en què treballem i la forma, inclús en la nostra vida quotidiana, no? Quins són aquests canvis que està generant la IA en el món professional i també, com t'he dit, amb la vida quotidiana.
Sí, si al final amb el món professional el que s'està buscant és guanyar temps i s'estan, per exemple, a nivell d'automatitzant molts processos que abans eren molt repetitius. També una de les coses que, per exemple, s'està ajudant a analitzar les dades complexes d'una forma molt més ràpida o inclús per prendre decisions s'està fent molta més recerca d'informació i tot això ens ajuda a la intel·ligència artificial. O sigui, al final ens està fent guanyar temps, jo et diria que és importantíssim per a les empreses i a nivell professional i a nivell personal el mateix. Ara quan fem, per exemple, utilitzem Siri, Alexa, tu vas a buscar qualsevol cosa a Spotify, et fan recomanacions, ja tot està orientat a guanyar temps, tant a nivell personal com professional.
Sí, guanyar temps, millorar la productivitat, una forma diferent de dir el mateix. Quins usos pràctics ens recomanes o que pot adoptar qualsevol persona per això, per guanyar temps efectivament, amb efectivitat, per millorar la seva productivitat, utilitzant la IA, clar.
Jo us donaré també una experiència meva personal, no? Quan vaig començar a treballar, jo escrivia amb la màquina d'escriure, enviava les cartes per correu postal i després va arribar a internet, no? I a internet doncs, ens facilitava la comunicació amb altres països d'una manera molt més fàcil i automàtica. Per mi, en aquell moment, o durant tots aquests anys de professionals, tot el tema del que era fer una presentació en PowerPoint, per mi era una tortura, perquè dius, el missatge el tinc clar, però perquè veieu que no tinc un perfil tècnic i que si jo he fet aquest tipus de formació, molta gent pot fer el mateix que jo, no? A nivell de lo que seria, per exemple, fer una presentació en PowerPoint, jo cada vegada que tocava les coses se m'anava a l'altre costat, em ficava dels nervis, i jo podia estar una setmana fent una presentació en PowerPoint. Moltes vegades optava per directament fer la xerrada directament i passant del PowerPoint si no m'ajudava algú. Ara, per exemple, jo he descobert una eina, entre moltes altres que us comentaré, no? Però Gamma, que per mi és la bomba. O sigui, tu tens la idea clara, la fiques allà, la copy-paste, que tu abans has fet una composició de la informació, l'enganxes allà i en 30 segons tens una presentació espectacular. Vull dir que després tu has de canviar algun context perquè sempre ha d'estar revisat per l'humà, perquè tu ets la persona que dirigeix tot allò, no? Llavors potser doncs, la intel·ligència artificial et canvia una frase o et fica una foto que no t'agrada. Ja la modificaràs, però la base, en 30 segons, ja està feta. Ostres, el que a vegades tardaves una setmana en fer, ara en 30 segons ja tens tot el muntatge. Pues això per mi és un avanç brutal. Igual que dic això, fer una mini presentació d'un díptic que t'interessa presentar en una empresa, enviar una informació d'algú concret, el mateix. Per exemple, amb ChatGPT pots fer moltíssima recerca, corregir e-mails, enviar, a vegades fer una investigació exhaustiva, a vegades tu fiques un currículum perquè pots adjuntar documents dintre del ChatGPT. Tu, per exemple, pots ficar el currículum teu i dir, dona'm 5 idees de negoci que creus que enganxen amb el meu perfil i a partir d'aquí ja em començaràs a desenvolupar una investigació de mercat sobre aquells negocis que t'ha dit i després, vull dir, vas fent una cadena de coses que abans era, que vamos, no pensaves que això era possible, no? Després també, a part de ChatGPT i Gamma, doncs hi ha una altra aplicació, per exemple, que la trobo molt interessant, que és Notebook LM, que, per exemple, quan has de llegir molt material, quan no tens temps i tens que llegir moltes coses, t'has de formar molts aspectes, doncs fiques allà tot allò, tot el material amb aquella aplicació i et fa resums. I ja no solament resums, sinó mind maps, o sigui, el que serien conceptualment, no? Que a vegades dius, ostres, fes-m'ho fàcil, o et fa preguntes sobre aquell contingut perquè tu després puguis fer una presentació de tot aquell material i també et fa guanyar temps. O sigui, estem parlant de tres eines que tornen el mateix, guanyes temps.
No, no,
que pots
guanyes
emplear,
temps.
Perdona, amb altres coses supernecessàries, no?
No, sí, guanyes temps i efectivitat, perquè no solament guanya temps, sinó que t'ho estructura. Ara que deies, no sé si és notebook, precisament, que l'altre dia la vaig provar, li poses una pàgina web, la teva pàgina web, i et torna, si vols, una conversa entre dues persones que figura que són dos presentadors d'un programa de ràdio que estan comentant la teva web. I, per cert, per això és increïble, perquè ho fan segons, com dius tu, i t'ha muntat un àudio que explica els avantatges de lo que tu estàs fent. Li poses una web o li poses 32 documents, no? Sí. És realment increïble i llàstima que no t'estigui, que la gent no estigui veient ara la teva cara, però vaja, amb la teva veu ja es veu l'entusiasme amb la que ens ho estàs venent. I parlant d'aquest entusiasme, també parlem de mites, no? Perquè què no fa la IA? Que també hi ha molt ràdio Macuto que explica coses que potser no són, no? I parlem també de quins són els principals mites o malentesos que observes quan la gent parla de la intel·ligència artificial.
Un dels principals és que reemplaçarà les persones. La gent té molta por, que em quedaré sense feina, què passarà? A veure, realment, el que us deia de l'exemple de Gama és precisament el que aconsello fer, no? Si una persona es queda fent els PowerPoints antics i no s'adapta a la intel·ligència artificial, doncs clar, una persona que pot fer una feina en una hora respecte a una que fa amb jo que sé, en una setmana, evidentment, pues serà reemplaçada, perquè si no t'adaptes a la intel·ligència artificial ets molt menys productiva per l'empresa i molt menys útil, perquè aquella persona es pot destinar a fer altres coses necessàries. Per tant, el que es veurà reemplaçat és el que no integri la IA al seu dia a dia, a nivell professional. A la seva mida, no fa falta saber-ho tot perquè hi ha tanta informació que ens fica nerviosíssims a tots. Vull dir, no fa falta entrar a totes les eines, saber de tot, automatitzar. No, en comencem per poc, però que realment ho implantem de seguida, no? I això és el que ens anirà fent camí.
Sí, hi ha una frase que és la IA no et traurà la feina, te la traurà una altra persona que la sàpiga fer anar millor que tu. Això és
Exactament.
important que ho tinguem clar. De tota manera, el que sí és evident que molts llocs de treball desapareixeran com van desaparèixer amb internet. Però bueno, això és una altra cosa. Esperem que surtin de nous. Tema també de la IA i els deepfakes, les notícies falses. Què podem fer tot això? Com podem començar a identificar, que cada vegada és més difícil, els continguts enganyosos o manipulats dels reals?
Sí, realment, quan una informació... Primer s'ha de mirar la font, no? Qui diu les coses. S'ha de tenir un pensament crític. Jo penso que a partir d'ara ja no ens podem creure tot el que veiem, perquè és molt fàcil enganyar la vista, els vídeos. Llavors, s'ha de mirar realment quina és la font. Després, moltes imatges estan com deformades, potser tenen les mans malament, o a vegades el qui parla respecte als llavis, com ho parla, no té res a veure. Realment somriures estranys, a vegades les ombres mal definides. S'ha de realment qüestionar-se a tu mateix i dir, el que estic veient té sentit, perquè a vegades apel·len a les emocions màximes i el que vol en aquests vídeos és que siguin virals, no? Llavors sempre ara qüestionant-nos a tot. Jo crec que el pensament crític ara és superimportant en els moments que estem vivint. Està.
Pensament crític no és que sigui important, és que és fonamental i precisament és una gran manca. Vull dir, bueno, ja no parlem del mal que estan fent les xarxes socials, TikTok and company, perquè la gent s'ho traga tot, s'ho menja tot, i realment pensament crític, crec que tenien que fer un programa només per parlar de la importància de realment investigar el que estàs mirant, no? Eva, és interessantíssim, però nosaltres tenim un gran problema que Einstein no va saber resoldre quan va parlar de la relativitat, que és manipular el temps. Ens queden només 6 minuts de programa i molt tema.
Vale, tenim.
Ja et dic que tindrem que continuar-lo d'aquí 2 o 3 setmanes parlant de més coses.
Sí.
Privacitat. Quines precaucions bàsiques recomanes per protegir la privadesa quan utilitzem eines? Encara que torno a dir que normalment a la gent li importa un pito i penja tot el que vol ja a Facebook i a totes les xarxes. Però la IA, precaucions bàsiques per protegir la intimitat, la privadesa.
Sí, hi ha moltes eines que són gratuïtes i al final a les eines gratuïtes està molt bé testejar-les com ChatGPT o altres eines. El que passa és que aquí hem d'evitar de ficar dades personals, dades de tercers, dades bancàries, tot el que seria o sigui, tenir fortes contrasenyes, portar bé les actualitzacions, els antivirus. Vull dir, realment, a les eines gratuïtes nosaltres som una miqueta els que entrenem la màquina, per tant, evitar de donar dades delicades, no? A tota aquesta... Llavors és sentit comú, és actitud. Moltes vegades és també sentit comú a fer això, no?
Bé, front a aquesta superautomatització que ens està donant la IA, perquè no solament és com la utilitzem nosaltres, sinó que tot el que ens envolta comença a funcionar a mi, eh? Però quines habilitats creus, habilitats humanes, que seran, o que són, o que comencen a ser ja més valuoses en aquest món amb tanta automatització? Què cal que potenciem de les nostres habilitats?
Jo penso que la creativitat, encara que estan parlant de que la intel·ligència artificial pot fer moltes coses, però nosaltres ens encarreguem de generar noves idees. Nosaltres és fem el què, per, o sigui, per què ha de servir, sí, per què ha de servir, per unir les persones, etc. No? Després la intel·ligència artificial utilitzarà la creativitat per com ho fem, ens ajudarà amb el com ho fem, però el per què ho fem és nostre i això ve de la creativitat. Després, judici ètic, nosaltres tenim valors, les nostres decisions han de ser acords als valors. Tot això, la intel·ligència artificial està al marge, no? La capacitat de relacionar-nos amb els altres, l'empatia, intel·ligència emocional. I també us diria que la capacitat d'aprendre i reaprendre, perquè com tot va tan ràpid, també crec que és una habilitat humana supernecessària per al futur laboral i per adaptar-nos a tots aquests canvis, no?
Ara hem d'anar ràpid. Escoles, universitats, estan preparant bé els estudiants per aquest nou escenari? I amplio la pregunta. Governs, institucions, estan avançant prou ràpid amb la regulació i l'alfabetització digital?
Tothom està fent el que pot, s'adapta al que pot, però les lleis són lentes. Ha sortit la llei d'intel·ligència artificial, va sortir l'agost del 2024. S'està demanant l'alfabetització amb la intel·ligència artificial. Però bueno, dintre d'això nosaltres també tenim que fer èmfasis, penso, en l'educació, en el tema de les habilitats humanes, que és on realment tenim el poder. Per tant, tenim que tenir coneixement tecnològic, coneixement de programació, coneixement de dades, però també potenciar les persones, perquè els valors humans són els que es diferenciaran de la intel·ligència artificial i amb el que podrem anar seguint guiant la intel·ligència artificial. Ens hem de fer forts a nivell humans.
Tornem ja hem tocat abans una mica el tema, però la intel·ligència artificial és realment una amenaça per a la feina o una oportunitat per reinventar-nos i crear nous perfils professionals?
Jo realment penso que la intel·ligència artificial ens potencia, com el que he comentat de Lucy. Crec que ens dona eines per despertar intel·ligències que tenim dormides si les sabem gestionar bé. Hem d'anar d'aliats amb la intel·ligència artificial. Llavors, si tenim aquesta actitud de que ens ajuda i realment ho veiem com una eina de feina que realment ens fica en un altre nivell professional i personal, penso que és el millor. No tenir por, sinó que veure com un aliat.
Bé, doncs jo el que li tinc por és el cronòmetre, estem arribant al final. Ara ja sí que hem acabat, ja només et diria, no sé què no t'he preguntat, ens hem deixat segurament moltes coses al tinter. Fes els últims 5 cèntims del tema.
Bueno, si tot després de tot el que hem parlat la gent segueix tenint por, jo us diria que què aconsello jo respecte a això? Pues passa a l'acció. Realment, des d'avui mateix, ficar-te al Google, provar això del modo ja, baixar-te l'aplicació de Gamma, ficar-te al ChatGPT, vull dir, realment passar l'acció per desencadenar, per començar a agafar confiança. Pensa que el futur, penso que no s'espera, sinó que s'entrena. Per tant, ens hem de ficar les piles tots, i perfil tècnic, no tècnic, però que no és tan difícil. I jo penso que tothom pot trobar les eines adequades per fer millor el seu dia a dia. Per tant, animo a passar a l'acció.
Bé, doncs vinga, doncs molt bé, ha estat el programa superinteressant. Com et dic, ens hem deixat moltes coses, però hem obert el tema. Estem acabant l'any, però ja et dic que el gener-febrer tornem perquè ens continues posant al dia sobre aquest tema. Bueno, de moment, res més, haig d'acomiadar el programa. Gràcies, Eva, per haver estat aquí i t'espero la propera.
Moltíssimes gràcies, Tomàs, per a vosaltres.
I fins aquí la conversa d'avui amb la Eva Sabater, consultora en intel·ligència artificial. De la seva mà hem descobert com la intel·ligència artificial pot ser molt més que una eina tecnològica. Pot esdevenir una aliada per al talent, la creativitat i el progrés sempre que la utilitzem amb criteri, coneixement i una mirada humana. Res més, nosaltres hi tornem ben aviat. Aquí, El món és digital, el programa on la tecnologia parla en clau humana. Fins la propera.
I això ha estat tot per avui a El món és digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
hola@barcelonadot.com.
Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.